Café Historia.
Us heu fixat mai que quan parlem d'Amèrica i del seu descobriment sempre ho fem des del punt de vista dels europeus? I no ens aturem a pensar que abans que hi arribessin aquells colonitzadors, allà ja hi havia gent que hi vivia segons les seves tradicions i cultures. Podem dir que els nadius americans van viure aïllats durant 10.000 anys, però també podem dir que van viure lliures. I davant de la invasió dels colons europeus, n'hi va haver molts que van plantar cara, com per exemple, el nostre protagonista.
Avui coneixerem la història d'un home fort i robust, que tenia el rostre cobert de cicatrius. Un home savi a qui sovint consultaven per resoldre les disputes entre la gent de la tribu i que gràcies a la seva capacitat de paraula i al seu carisma tenia un gran poder per convèncer la seva gent. També era un gran guerrer i segurament l'indi nord-americà més famós de tots. Un home que va fer història. Sabeu com es deia? Tatanka Iyotake, és a dir, toro assegut.
Des de fa 400 anys, els indis Lakota, juntament amb altres tribus de la família Sioux, es van instal·lar a les grans planes del que avui és el centre dels Estats Units, els actuals estats de Dakota del Nord i Dakota del Sud. Allí van adoptar una vida nòmada. La seva subsistència estava basada en la caça del bisó. A l'hivern, aquelles tribus vivien en petits grups o famílies per trobar menjar i recer amb més facilitat, mentre que a l'estiu es reunien en colles més grans per caçar bisons, celebrar festes i cerimònies religioses, comerciar entre ells i resoldre els conflictes que poguessin tenir.
Ara fa poc menys de 200 anys, aquest tipus de vida es va veure amenaçat dramàticament per l'home blanc. Els Estats Units, que havien nascut feia ben poc, s'estenien imparables cap a l'oest. Per la terra de les tribus índies no paraven de passar colons a la recerca de terres, ramaders, soldats i cercadors d'or. Com que allò no semblava que tingués aturador, els habitants originals d'aquelles terres es van trobar davant d'un dilema tràgic. Alguns van mirar d'arribar a acords amb els nouvinguts per intentar ordenar una mica el seu avanç i així salvaguardar la seva manera de vida ancestral. Però aquells acords sovint eren paper mullat, perquè els blancs els incomplien sense manies. La segona opció era també desesperada. Com a bons guerrers, podien llançar-se a la resistència armada contra l'invasor, tot i que la lluita estava condemnada al fracàs.
Però no ens avancem, i tornem una mica enrere, concretament a l'any 1831. A l'àrea de Grand River, a Dakota del Sud, va néixer el primer fill d'un cap de la tribu Yungpapa. Els Yungpapa eren un dels 7 grups que formaven el Consell de Foc dels Indis Lakota. Aquell cap de tribu es deia Tatanka Iyotake, que en llengua Lakota significa aproximadament bisó mascle que vigila el ramat, però que els blancs van simplificar en anglès com Sitting Bull, o sigui, toro assegut, i el seu fill, que és el nostre protagonista, el van anomenar Hoka Sike, que en Lakota significa teixó saltador.
Durant els primers anys de vida, en teixó saltador també tenia un mal nom. Els que el coneixien l'anomenaven Yunkesni. Sabeu què vol dir? Significa lent, tranquil. I aquest mal nom definia molt bé el seu caràcter, prudent i sense cap pressa. A mesura que creixia, aquesta característica es va fer més i més present. Teixó Saltador era un noi extremament reflexiu, que meditava molt les decisions que havia de prendre abans d'actuar. Però compte, que això no vol dir pas que no tingués nervi i temperament, eh? Penseu que només tenia 10 anys quan va caçar el seu primer bisó, i aquests animals que poden arribar a pesar 1.000 quilos són unes bones bèsties!
Quan tenia 14 anys, va acompanyar el seu pare i el seu oncle, que van aplegar un grup de guerrers per atacar els seus enemics tradicionals, els Crow. Aquests atacs es feien per marcar territori, per venjar-se d'un atac anterior o, com en aquest cas, per robar-los uns quants cavalls i uns animals, que les planures eren valuosíssims. I aquell atac va servir al jove teixó saltador per convertir-se en un guerrer de ple dret, ja que va aconseguir un cop que compta.
Sabeu què era un cop que compta per aquells indis? Era una acció en la qual un guerrer guanyava prestigi pels seus actes de valentia a la batalla. Més enllà de matar l'enemic, els actes més admirats eren els que implicaven una valentia extraordinària. Per exemple, acostar-se cara a cara a l'enemic i tocar-lo amb la mà, amb l'arc o amb un pal de cops. I tot seguit aconseguir escapar-ne il·lès. Com un joc de tocar i parar, vaja, però jugant-s'hi la vida. Altres cops que compten eren tocar el primer enemic que moriria a la batalla o robar les armes o cavalls de l'enemic de la seva pròpia tenda davant dels seus nassos. L'únic requisit perquè comptés era que hi hagués risc de ser ferit o mort. En aquell atac, Teixó Saltador va vèncer un guerrer crou en una lluita cos a cos i així va aconseguir el seu primer cop que compta. I va haver una festa per celebrar-ho.
Teixó Saltador, fill meu, avui has mostrat coratge i valentia contra els nostres enemics. Avui deixes de ser un nen i passes a ser un guerrer. Estic molt orgullós de tu. Per això, d'ara endavant ja ningú no et dirà Teixó Saltador. Et dono el meu nom. A partir d'avui, tu ets Toro Assegut.
El pare va passar a ser conegut com a Toro Saltador. I en aquesta cerimònia, davant de tota la tribu, el pare de Toro Assegut encara li va fer un altre honor. Va obsequiar-lo amb una ploma d'àguila per dur als cabells, el símbol dels guerrers, un bon cavall i un escut de pell de búfala endurida. Des d'aquell moment, el jove Toro Assegut ja seria per sempre més un guerrer respectat.
Amb 25 anys, Toro Assegut tenia molt prestigi. Havia aconseguit expandir els territoris de caça dels Sioux i havia arribat a convertir-se en líder de la poderosa societat guerrera dels Cors Forts i també d'un selecte grup que es preocupava pel benestar de la tribu, els Comensals Silenciosos. Però també destacava per la seva saviesa i la seva generositat. Les demostrava amb l'estima que tenia pels nens i els més desafavorits, amb el seu afecte pels animals i perquè sempre mirava de trobar una solució pacífica als conflictes. A més, coneixia en profunditat l'espiritualitat Lakota i en practicava els rituals, per la qual cosa també se'l va reconèixer com a xaman i líder espiritual.
Però, tal com hem dit al principi, els indis, Lakota i tota la resta d'indis americans, fossin de la tribu que fossin, feia anys que tenien un enemic nou, l'home blanc. Un enemic invasor que avançava passos de gegant per tot el territori americà, que arrasava amb tot el que es trobava i es quedava a les terres dels indis. Això, ja us ho podeu imaginar, va provocar molts conflictes, molts patiments i moltes lluites.
L'any 1862 es va trobar or a les muntanyes Rocalloses, a l'altra banda de les Grans Planes. Aquella promesa de riquesa va desfermar una febre entre els pioners blancs, que van fer una carretera pel vell mig dels territoris de caça dels indis i poc després l'exèrcit ja havia construït tres forts per protegir-los. Allò era un incompliment claríssim dels acords que les tribus havien fet amb el govern dels blancs i es van revoltar. El cap Núvol Vermell va encapçalar la lluita contra els invasors i Toro Assegut i els seus homes no van dubtar a afegir-s'hi. El nostre protagonista va liderar nombrosos atacs contra Fort Berthold, Fort Stevenson i Fort Buford i els seus voltants durant 3 anys, des del 1865 fins al 1868.
Aleshores, el govern dels Estats Units va pensar que seria millor trobar una solució pacífica al conflicte i van signar un segon tractat amb els indis, amb la creació de la Gran Reserva Sioux. Els caps de les tribus es van comprometre a acabar la guerra i a no atacar els viatgers que creuessin el seu territori. A canvi, l'exèrcit nord-americà desmuntaria els tres forts i impediria que cap blanc s'instal·lés permanentment en aquelles terres. Però l'autèntica intenció del govern era aconseguir que, de mica en mica, els indis es fessin pagesos en lloc de caçadors i que canviessin la seva manera de viure per esdevenir, segons ells, civilitzats. Tot plegat era massa per a Toro Assegut, que va voler deixar ben clara una cosa.
Hem signat aquest tractat, però que tothom sàpiga que no accepto de cap manera que haguem de viure com ho fa l'home blanc.
No siguis inconscient, Toro Assegut. Ja has vist que són molt poderosos.
He dit que no! Refuso qualsevol control d'un govern de pells blanques. Faré el que calgui perquè es preservi la vida tradicional de caçadors nòmades que hem heretat dels nostres avantpassats.
Molts líders indis i la seva gent es van retirar a viure en reserves, però els indis més rebels van trobar en Toro assegut un líder que els inspirava. Ell no volia abandonar els costums antics i per això defensava que calia aïllar-se totalment respecte als blancs. S'hi van sumar grans caps guerrers, com Àguila Clapada o Cavall Boig, que van abandonar les reserves per retornar a la seva vida tradicional.
Però sabeu què va passar? Que es va descobrir ora al vell mig de la gran reserva Sioux, a les muntanyes més sagrades per als indis. Segons el tractat, havien de ser totalment respectades, però la zona es va omplir ràpidament de cercadors de fortuna blancs i els soldats nord-americans que feien de policia no es van veure amb cor de frenar-los.
Què fem amb els miners? Es dirigeixen cap a les Black Hills i van prometre als Lakota que no entraríem al seu territori sagrat.
No podem aturar tots els buscadors d'or. Si ho intentem, se'ns tiraran a sobre i ens faran xixina.
Doncs, aleshores, mirem de comprar la zona als líders indis de la reserva.
Ja ho hem intentat, però s'hi neguen. Els guerrers rebels que segueixen Toro assegut els han influenciat. I, per si fos poc, també els amenacen.
I aleshores què fem?
Va ser llavors quan el president nord-americà gran va tirar pel dret. No només va incomplir el tractat que havia signat, sinó que va obligar tots els indis a quedar-se dins de les reserves, sota control del govern. Aquella missió es va encomanar a l'exèrcit que, el 6 de desembre del 1875, va llançar un ultimàtum.
Qualsevol indi que d'aquí a 2 mesos no es trobi dins de la seva reserva serà considerat un enemic.
Però Toro assegut ho tenia molt clar.
He ensenyat al meu poble a no confiar en l'home blanc. He dit la veritat, que són tots uns grans mentiders. No negociaré mai amb pells blanques. Per què ho hauria de fer? Aquesta és la terra del meu poble.
Juntament amb altres guerrers com Cavall Boig, va refusar tancar-se a la reserva i va declarar la guerra als Estats Units. Poc després va arribar la més gran victòria dels indis sobre l'exèrcit de l'home blanc. Toro assegut estava acampat al costat del riu Little Bighorn, on va reunir uns 10.000 seguidors, inclosos 3.000 guerrers. Allà va executar la dansa del sol, una cerimònia religiosa que durava uns quants dies, i va comunicar als altres membres de la tribu la visió que va tenir durant el ritual.
Arribaran soldats, tan nombrosos com llagostes, amb els peus a dalt i el cap a baix, i la nació Sioux els derrotarà.
Efectivament, al cap de pocs dies va aparèixer davant del campament el cèlebre 7è de cavalleria, uns 700 soldats comandats per George Custer. Aquest oficial ja tenia experiència a la guerra amb els indis, els quals sempre havia batut fàcilment i anava confiat en les seves forces. Però en aquesta ocasió no es va adonar que els Sioux eren moltíssims, que eren al seu terreny i disposats a defensar les seves famílies fins a la mort. I que, a més, molts comptaven amb rifles de repetició.
Els indis no només van repel·lir l'atac, sinó que van aconseguir acorralar el batalló de Custer i el van aniquilar ell i els seus 200 homes després d'una lluita aferrissada. La resta de soldats van fugir amb la cua entre cames. Quan van arribar els reforços, l'immens campament havia desaparegut i les tribus índies s'havien dispersat. La profecia de victòria de Toro assegut s'havia fet realitat, però la derrota de les tropes de Custer va escandalitzar l'opinió pública nord-americana i el govern va enviar un exèrcit molt més nombrós per aixafar els rebels.
Milers d'indis van morir assassinats. Cavall Boig i els seus homes es van rendir, però Toro assegut no en va voler sentir a parlar i el 1877 va fugir amb els seus al Canadà. Allí van romandre en pau durant 4 anys, però els hiverns eren fins i tot més durs que els territoris de Dakota i els prop de 200 Sioux que havien seguit el seu líder van necessitar la caritat per sobreviure. El 1881, Toro assegut amb 50 anys, va tornar als Estats Units i, totalment a contracor, es va haver de rendir.
Voldria ser recordat com l'últim indi de la meva tribu que lliura el rifle.
Al costat dels seus seguidors, Toro assegut va fixar la seva residència a la reserva de Standing Rock. Allà el tenien ben vigilat perquè el seguien veient com una amenaça. Tot i estar reclòs, Toro assegut va intentar impedir la venda de les terres índies als americans.
Com podeu pretendre comprar o vendre el cel o l'escalfor de la terra. Aquesta idea em sembla estranya. No som amos de la frescor de l'aire ni de l'aigua que brilla.
Però no va poder evitar que els americans es quedessin les terres. Tot i així, sempre va ser tractat amb respecte i admiració. Al cap i a la fi, era l'home que havia aconseguit derrotar l'exèrcit dels Estats Units.
El 1885, el cèlebre Buffalo Bill va oferir a Toro Assegut participar al seu espectacle, que es deia El Salvatge Oest. Incluïa tota mena d'atraccions relacionades amb les guerres índies i la vida a les prades. El líder indi va acceptar i plegats van viatjar a través dels Estats Units, del Canadà i Europa. Guanyava $50 setmanals per muntar a cavall i va ser un període feliç per a ell. Va fer amistat amb els seus companys de repartiment i va poder apreciar el respecte i l'admiració que li tenien els espectadors. Malgrat això, només va ser a l'espectacle 4 mesos i ho va deixar.
Per què ens deixes tan assegut? No hi estàs a gust amb nosaltres?
Amb vosaltres, sí, Bill. Em sento estimat i respectat.
I doncs?
No suporto la societat civilitzada de l'home de pell blanca. Viatjant amb vosaltres he observat la infinitat de captaires que viuen als vostres carrers, a qui jo mateix he donat almoina. Som massa diferents. Desitjo tornar a la terra dels meus ancestres.
Toro Assegut va retornar a la seva residència a la reserva de Standing Rock, prop del mateix lloc on va néixer. Mentre tornava, va tenir una altra visió. Un ocell posat sobre un turó li va anunciar que algun dia seria assassinat i que els seus assassins serien els mateixos indis lakotes. La visió el va pertorbar, perquè sempre havia pensat que si el mataven ho faria algun enemic i no un dels seus. Però tot i això va seguir el seu viatge de tornada.
A la reserva vivia amb dues esposes, cosa que demostra que es negava a deixar els seus costums. També menyspreava el poder militar americà i seguia sense creure's cap promesa que fes el govern. Però va acceptar que els seus fills s'eduquessin en una escola cristiana, ja que era de l'opinió que a les noves generacions de lakotes els seria útil llegir i escriure.
Aleshores, l'any 1890, entre els sioux de les reserves es va estendre un moviment conegut com la dansa dels esperits, que cada cop tenia més adeptes. En aquells rituals on es convidava els indis a ballar i cantar per ressuscitar els morts, s'hi profetitzava el retorn de les antigues tradicions indígenes i la recuperació de les terres preses per l'home de pell blanca. Toro Assegut ja tenia 59 anys i no tenia res a veure amb tot allò. Però quan el moviment va arribar a la seva reserva, els nord-americans van considerar que ell era el responsable d'aquella maligna pràctica religiosa.
Així, al matí del 15 de desembre de 1890, 40 policies indígenes es van dirigir cap a la cabana de Toro Assegut per detenir-lo. El van treure de la cabana, nu i empentes, i li van ordenar que el seguís. Toro Assegut va dir que els acompanyaria, però va demanar poder-se vestir i agafar algunes coses. Aleshores, l'antic cabdill va començar a recollir tot amb prou lentitud perquè un nombre considerable de seguidors seus s'anés acostant fins al lloc i envoltés els policies.
En aquell moment, potser encoratjat per la proximitat dels seus partidaris, Toro Assegut va cridar en llengua sioux.
No hi aniré! Feu amb mi el que vulgueu! No hi aniré! Va, va! Què espereu? Endavant!
Els policies indígenes van intentar obrir-se pas entre la gentada. Uns quants fidels de la dansa dels esperits van desafiar-los i els agents indígenes, Cap de Brau i Tomahawk Vermell, van disparar a Toro Assegut. Així es va fer realitat la profecia del líder indi, que seria assassinat pels seus. Seguidament es va iniciar un tiroteig que va posar fi a la vida d'alguns policies i la de moltíssims seguidors de Toro Assegut, entre ells el seu fill de 14 anys, Pota de Corp.
Així moria una llegenda, un home que s'havia passat tota la vida esforçant-se per conservar l'estil de vida i les terres dels Lakota. Amb el pas del temps s'ha convertit en un símbol dels moviments de resistència dels natius americans, així com una figura celebrada tant pels seus descendents com pels descendents dels seus antics enemics. I aquesta, avui, és la seva victòria més gran. Toro Assegut va fer història.
Si vols conèixer més sobre Toro Assegut, entra a petitsapiens.cat. Endinsa't en la seva història amb els jocs interactius que trobaràs al web.
Van fer història, un podcast de Petits Sapiens
produït amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Aquest Nadal et convidem a emprendre un viatge fascinant, a navegar en el temps i descobrir un munt d'històries i museus increïbles. Els coneixes tots? Pots comprovar-ho amb la nova col·lecció de llibres Cerca i troba dels museus catalans. Participa en les activitats i tallers que han programat per aquestes vacances. Consulta la programació al web patrimoni.gencat.cat/Nadal. No t'ho perdis. Aquest Nadal, cerca i troba els museus de Catalunya.